més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
La lògica ha acabat imperant i tant el Sabadell, Linares Sabadell en aquest cas, com la resta de partits de la penúltima jornada de la primera ref s'endarreriran un parell d'hores per començar a 8:45 del vespre d'aquest dissabte. Apunteu a l'agenda. En el cas de Linarejos, home, la diferència no és que sigui massa notòria, però millor jugar a 30 graus i amb el sol de baixada, bona part del partit de nit, de fet, que no pas els 34 que estaven previstos a 6:45. La federació ho ha fet per tal de garantir la salut de tots els participants, com resava el comunicat d'ahir, i també afegiríem aquí l'afició. Per sort, aquesta modificació no afectarà massa les diferents iniciatives engegades des del centre d'esports en els últims dies. L'autocar d'aficionats sortirà a la mitjanit de demà i els arlequinats que tinguin la seva entrada per veure el partit a l'Hotel Urpí podran seguir-lo igualment per Esport 3, però a través de la seva web. Sempre, i això no canvia, amb la narració del Sabadell en joc, que ja escalfem motors a 2 dies per aquest partit decisiu de la penúltima jornada de la primera ref.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El Toni González, avui al control de so. Comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Fora de l'hotel, notícia de fa tot just uns minuts. Els sabadellencs Cristian Tello i Àlex Collado, del Betis i del Granada, respectivament, han estat convocats per disputar l'amistós Catalunya-Jamaica del dia 25 de maig, del dimecres de la setmana que ve, a 6:45, a Montilivi. L'Eintracht també s'ha proclamat campió de l'Europa League, trencant així una sequera de 42 anys sense cap títol continental. El conjunt alemany va superar ahir a la nit el Rangers escocès a la tanda de penals del Sánchez-Pizjuán després de l'1-1 en el temps reglamentari i la pròrroga. Avui comença la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet, a les 6 Olympiacos Anadolu Efes i a les 9 el clàssic Barça-Madrid des de l'Stark Arena de Belgrat. En bàsquet, els Golden State Warriors, també en bàsquet, volíem dir, s'han avançat a la final de l'Oest de l'NBA després de superar els Dallas Mavericks en el primer partit per 112-87 i, segons La Vanguardia, la Ryder Cup de golf del 2031 és a un sol pas d'adjudicar-se a la candidatura de Caldes de Malavella. I aquí a casa,
què es comenta la recepció?
De seguida tenim per aquí el Sergi Garcés amb tota l'actualitat del centre d'esports. Saludarem un dels valents que viatjaran en autocar aquest dissabte, demà, de fet, a la nit, a la mitjanit, el Gabriel Oliver. Tindrem també l'Agustí Bernat i l'anàlisi del Linares Deportivo, l'Arnau Casabón i el seu comiat a la banqueta del Club Natació de Sabadell de Futbol Sala per tornar a la direcció esportiva. Avui es coneixerà el nom del seu relleu. O també l'Aleix Pariser, bon amic d'aquesta casa, des de Belgrat, amb aquesta Final Four de l'Eurolliga.
L'actualitat de la primera ref.
El Córdoba du ja més de 1.700 renovacions d'abonats de cara a la pròxima temporada, primera ref, i 365 altes noves, per tant, més de 2.000 socis, déu-n'hi-do. I l'Alcorcón, per la seva part, ha presentat la campanya després del descens des de la Lliga Smartbank. Els alfareros retornaran, atenció, al 50% de l'abonament de la temporada 23-24 a qui assisteixi almenys a 9 dels primers 10 partits de la temporada a Santo Domingo.
De quin partit no estarem pendents?
De la Botola Pro del Marroc a 9:45 de la nit, Itihad Tanger Berkane.
I a les xarxes socials.
Avui li enviem una abraçada enorme a l'atleta sabadellenc Alexis Rodríguez, que ahir escrivia això a Twitter. Aquestes línies volia escriure-les en un parell de mesos amb un somriure. El destí ha volgut que les hagi d'escriure avui amb molta tristesa. Acaba la meva temporada per culpa d'un edema ossi al sacre, sense un motiu aparent més que un inici de ciàtica fa 3 setmanes, i que en una setmana d'entrenaments amb molèsties va derivar en aquesta lesió. Sento un dolor molt agut al meu cor, que curarà igual que el meu cos, i tornarem a intentar-ho amb més paciència si és que és possible, i més cura, però amb la il·lusió d'un nen petit que ha tornat a competir aquest any i que estava gaudint molt de poder córrer cada dia. Queda dit, una autèntica abraçada enorme a l'Alexis Rodríguez, que està patint un calvari en els últims anys.
Avui celebra el seu aniversari.
De seguida parlem d'ell. Aaron Rey, 24 anys, compleix avui el MAC de Ferrol i avui, per cert, és el tercer aniversari de la salvació recordadíssima d'Olot.
Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Per sobre de la una, en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, avui dijous 19 de maig del 2022. Sergi Garcés, què tal, com estàs? I per què comentava això d'Aaron Rey, que havíem de parlar d'ell?
Doncs perquè ha donat l'ensurt de la setmana, o com a mínim ara mateix el mantenim amb molts interrogants de cara a aquest partit de dissabte, quan queden poc més, recordem, Pau, de 48 hores perquè s'hagi de jugar aquest Linares Centre Esport Sabadell. De fet, l'equip viatja demà, després ho expliquem amb una mica més de calma, però com diem, el nom propi de la sessió d'avui, que finalment s'ha fet a l'estadi de la Nova Creu Alta, recordem que s'havia de fer a Sant Oleguer, però que finalment el cos tècnic Arlequinat ha decidit que es torni a fer al temple, ha estat el de Ferrol. No està lesionat, això ja tranquil·litza una miqueta més al personal, però sí que no s'ha entrenat per precaució. Ahir patia unes petites molèsties musculars en el tram final de la sessió preparatòria. Avui, per precaució, insistim, el club, i en aquest cas el cos tècnic, ha decidit fer treballar al marge Aaron Rey, no corre riscos, davant d'aquesta premura de temps que insistim ja respecte al partit del cap de setmana. I ara mateix, doncs, què vols que et digui? Jo no m'atreviria a dir si Aaron Rey estarà o no a disposició, tant de bo que sí, perquè veient l'estat de forma que té el gallec, veient com ha arribat aquest tram final de la temporada, al igual que l'equip, seria realment un contratemps important, subsanable, és veritat, com diria aquell, ningú no és imprescindible, però sí que seria un contratemps important de confirmar-se que aquestes molèsties l'acompanyen encara de cara a dissabte.
Allò de l'evolució marcarà la seva disponibilitat.
Sí,
però sí que és veritat que aquí s'ha de fer la reflexió i segurament el cos tècnic ja l'estarà fent de portes endins. Arrisques a Aaron Rey aquest cap de setmana i acabes perdent-lo de cara al Algeciras, i si t'acabes jugant alguna cosa contra l'Algeciras i de cara a un hipotètic playoff?
Aquest és el risc, aquest és el risc. De fet, avui, per això, com diem, per aquesta precaució, Aaron Rey no ha treballat amb el grup i crec que serà una miqueta el dubte existencial, la pregunta del milió que es pugui estar fent Pedro Munitis i el seu cos tècnic, que és: què fem? Què dius, no? Arrisquem, que jugui, que potser s'acabi de trencar si és que té alguna coseta allò que no acaba de girar rodó del tot, o no. O mira, som una mica més curosos, guardem allò entre cotó i veurem com evoluciona la setmana que ve. Demà és un dia important també, recordem, demà última sessió preparatòria de l'equip, també a l'estadi, previ a aquest viatge que han de fer via Granada, en avió, en el cas del jugador sí, per jugar aquest partit a Linarejos dissabte, i aquí acabarem d'esbrinar tots plegats si Aaron Rey està a disposició, si treballa amb el grup, si aquestes 24-36 hores de repòs li han pogut anar bé. Bé, sortirem de dubtes.
Em sembla a mi que serà la primera pregunta que li tocarà fer a Pedro Munitis demà a la roda de premsa, però insistim, Aaron Rey ahir va notar allò unes petites molèsties musculars a l'entrenament i avui, en un entrenament eminentment molt tàctic de l'equip de Pedro Munitis, per tant, tampoc de molta exigència física o de preparació física pel partit, doncs s'ha decidit anar amb precaució. També és habitual que aquestes alçades de temporada es dosifiqui també l'esforç dels jugadors, tenint en compte que venen d'una tralla important.
Qualsevol preparador físic et dirà allò de tot el que no hagis treballat ara ja, tota l'energia o tot el que no hagis posat al rebost, ara ja no té cap mena de sentit, per més que vulguis treballar i fer dobles sessions al revés. Ara seria contraproduent, com dius, per la càrrega a aquestes altures ja de temporada.
Bé, aquesta és l'últimíssima hora al voltant de l'entrenament d'avui del Centre d'Esport Sabadell, però l'actualitat amb la qual començàvem també aquest Hotel Suís és el canvi d'horari lògic, el que dèiem, s'ha acabat imperant la lògica, i pel que fa al partit de Linarejos, doncs el Sabadell el jugarà diuen les previsions que uns 30 graus, que Déu-n'hi-do.
Molt-n'hi-do.
Déu-n'hi-do uns 30 graus.
Veníem de 40, doncs 30, mira, ja hem baixat 10.
A uns 30 graus a 8:45 de la nit, amb el sol de baixada, serà de nit també durant molts trams del partit, per tant, el que dèiem, Sergi, al final ha acabat imperant la lògica, no?
Sí, el que fins i tot ha costat d'entendre com s'ha trigat tant des de la federació. Ja sabem que molt àgils no són a l'hora de prendre, depèn quines mesures, quines decisions, però aquesta sorprenia, sobretot perquè totes les previsions ja des del cap de setmana apuntaven a que aquest cap de setmana que estem a punt d'encetar les temperatures, i més pel sud, anirien per sobre dels 40 graus en la punta màxima, eh? I em sembla que a Linares, ja no sé si és a les 2-3 del migdia, que es parla d'entre 42 i 43 graus. A l'hora del partit estàvem ja al voltant dels 38 de l'antic partit, és a dir, del de 6:45. Ara, com dius, a 8:45 ja estem al voltant dels 30, que és calor, i a més calor allò seca, per sort, no amb la part d'humitat que podríem tenir a la zona de costa, però Déu-n'hi-do. Jo no vull ser, i ara és un terreny que per sort al Sabadell no li afecta, però jo no voldria saber què li passa a algun equip que tingués el pla de tornada amb avió, per exemple, o en tren, pensant en l'antic horari. Insistim, no és el cas del Sabadell, que es quedarà a dormir,
que farà nit
també per darrere del partit. Però imagina't aquell vol que tens agafat a les 10 de la nit perquè has de tornar de no sé on, pensant, bé, de Sevilla, per exemple, que no em dona temps de tornar. Ara s'ha anat a Norris tota la pel·lícula i t'hi has de quedar perquè tampoc hi ha tantes combinacions. En tot cas, tota la jornada, això sí, tota la jornada, com és de preveure, queda, no direm aplaçada, sinó simplement endarrereix 2 hores a l'horari previst. Per tant, ara ja tots pensant en 8:45 de la nit.
I això el que ha provocat també és un efecte dominó en tot allò que estava preparant el Sabadell.
Sí, sobretot començant per l'autocar, que ara segur que
en
parlarem. Aquest autocar d'aquest centenar, una mica menys de... Bé, 100 entrades són les que s'han venut, una mica menys en quant a tiquets d'autocar.
De fet, la vicepresidenta del club, l'Anna Navés, ahir a última hora, via Twitter, deia que quedaven 4 places lliures. Per tant,
doncs, segurament hi haurà ple, també. En aquest cas, el cartell aquest del sold out també l'haurem de posar de tiquets exaurits per anar a l'autocar. Això significa que l'autocar també té una petita modificació, no varia massa, sí la tornada, perquè evidentment estem parlant de 2 hores més tard, el que és l'horari de tornada. També varia aquesta concentració, 250 arlequinats i arlequinades que aniran a l'hotel Urpí per veure el partit tots junts, i sobretot el que canvia, encara que no s'ha fet oficial encara, Pau, és, amb tota la seguretat pràcticament, és la retransmissió televisiva. Recordem que el partit el anava a oferir Esport 3 en obert per tothom. Ara mateix, amb aquest canvi horari, no es pot assegurar el 100% de manera oficial, però tot apunta que el partit del Sabadell no es veurà per Esport 3 televisió, es podrà veure a través de l'aplicació del canal autonòmic, d'aquesta plataforma autonòmica, i a més de tot això, hem de preveure que se'ns ha ficat pel mig una possible celebració o no de la Champions femenina de futbol. Recordem que juga el Barça contra l'Olympique Lyonnais aquell mateix vespre, i també, no sé jo, una final o una celebració, o no, de la Final Four de l'Eurolliga, si és que el Barça, d'entrada, avui elimina el Real Madrid i dissabte és capaç de guanyar i d'aixecar l'Eurolliga o no. Tot això, ficat en un mateix cistell televisiu, el que ha provocat, com diem, és que el partit, que en un principi anava a veure's per Esport 3, a televisió, ara es vegi per Esport 3, però a través de l'aplicació, insistim, no oficial encara aquesta informació.
I el que dèiem, al principi també, farem tot el possible perquè aquest partit es pugui seguir amb la narració.
Això segur.
Del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. De seguida posem fil a l'agulla amb l'agenda i possibles canvis també o no a la jornada 38. Abans reprenem aquest fil de l'autocar d'aficionats del Centre d'Esport Sabadell. Perquè avui volíem parlar precisament doncs, amb un d'aquests valents, perquè són valents, que s'han engrescat per poder viatjar a partir de demà a la mitjanit, fer tota la nit, tota la matinada en carretera i acompanyar el Centre d'Esport Sabadell a Linarejos aquest dissabte a 8:45 del vespre. Un d'aquests aficionats és el Gabriel Oliver, que ens escolta per telèfon. Què tal, Gabriel, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal, com esteu tots?
No sé si amb la maleta feta ja o no.
Sí, bueno, amb la maleta feta, amb les 4 coses que em vull emportar preparades i bé, nerviós i amb ganes de demà agafar l'autocar cap a Linares.
Perquè aquí un com s'engresca a l'hora de dir, escolta, amb autocar si cal per seguir el Sabadell?
Bé, jo em vaig engrescar perquè després de la victòria que va oferir l'equip en el darrer partit a casa davant el Cornellà, vaig dir que amb una... es va combinar amb una... amb un empat de l'Atlètic Balears, va dir, això, escolta, això pinta molt bé, s'ha d'anar a Linares com sigui. A més, hi ha un component personal, perquè tinc família en un poble proper allà a Linares, i bueno, hi ha també una mica aquesta part més personal. Però bé, donat els resultats de l'equip, crec que és una oportunitat d'or per assegurar ja matemàticament el play-off i anar a Galícia.
Perquè deies que la zona la coneixes, per tant, el tema de la calor també la deus tenir present, no?
Sí, molt present. He estat diverses vegades per allà i ja ho comentava ahir amb un amic pel grup de WhatsApp que estem tots amb la família i comentàvem la jugada. Deia, encara sort que us han endarrerit l'hora, però tot i així el Linarejos és un autèntic bueno, la veritat. Aquest... I comentàveu abans que... esperant de temperatures de 30 i escaig graus i la veritat és que això passarem tots una mica malament, però bueno.
Una mica millor, no? El fet de, sí. De poder veure el partit, que molta part del partit sigui de nit, ja, això suposo que, no sé si la crema solar o la gorra també estaven a la motxilla.
Sí, no deixa, perquè ja toca el sol ben entrada la nit i ja, això no pot faltar a la motxilla dels arlequinats, la gorra, la crema de sol... i sobretot beure molta aigua, refrescos, qui vulgui alguna cervesa en moderació, però sí, caldrà, tot això caldrà.
Escolta, Gabriel, l'última, el tema de viatjar tota la nit, això alguna vegada ho havies fet? Algun truc que tinguis ja, alguna recomanació que t'hagin fet per poder aguantar tot un viatge de nit, a dormir directament, o com t'ho esperes?
Bueno, he fet viatges llargs perquè... aquest l'he fet diverses vegades en cotxe i tal, amb autocar és diferent perquè és més llarg i el ritme no és el mateix que anar amb cotxe, però bé, també sortir de nit està bé perquè descansarem crec que tots plegats, agafarem força i dissabte anem a l'equip sense parar per aconseguir victòria.
Doncs, de veritat, que teniu tot el nostre respecte des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, i segur que és compartit per part de tots els aficionats del Centre d'Esport Sabadell. Gabriel, bon viatge i tant de bo pugueu tornar aquí a Sabadell celebrant el play-off.
Això esperem, que s'aconsegueixin els 3 punts i aviam si tenim una mica de sort i aconseguim ja el play-off.
Una abraçada.
Una abraçada a vosaltres, gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Jo això de viatjar tota la nit, Sergi Garcés, em sembla que no està fet per mi,
El cos ja no aguanta, depèn quines coses, però bé, ha d'haver-hi valents, perquè facin les coses, a vegades ha d'haver-hi molts valents, i aquí ja tenim un bon grup.
Sí. Doncs res, el que dèiem, tot el nostre respecte cap a aquests aficionats del Sabadell que viatjareu demà a partir de la mitjanit en autocar fins a Linares. Dèiem abans que hem d'estar pendents també de possibles canvis de cara a la jornada 38 en funció de...
bé,
de si persisteixen
tot,
o no. Les...
clar, tot dependrà una miqueta de la meteorologia. Aquí hem d'estar atents a la setmana que ve quines són les previsions, però jo, veient que el partit està programat, el de la jornada 38, parlem, en el cas del Sabadell, aquest Sabadell Algeciras està programat també per dissabte a 6:45, m'atreviria a dir que o baixa molt o tenim ara una caiguda en picat d'un altre cop i torna un petit hivern, per dir-ho així, o hi ha molts números, sobretot, ja no tant pel partit de Sabadell, Pau, sinó que hem de tenir en compte que és tota la jornada. Per tant, hi ha zones on pot ser que la temperatura, com ha passat aquesta setmana a Linares, marqui unes xifres força elevades i que potser, tot i que aquí a Sabadell estiguem a 22 graus, per dir alguna cosa, i ennuvolat, com s'ha de prendre una decisió genèrica, doncs que també afecti. Per tant, jo no descartaria que el partit de l'última jornada, recordem, també en horari unificat, insistim, també pateixi algun canvi d'última hora.
Per posar també ordre a l'agenda dels pròxims dies, bé, les pròximes hores, perquè també hi ha modificacions, en aquest sentit. Demà no podrem escoltar, això ho acabem de saber fa uns minuts, sí. No podrem escoltar Pedro Munitis en directe, sí que el podrem escoltar, evidentment, perquè farem tot el possible per treure aquests talls de veu, però en directe no serà la roda de premsa de Munitis perquè l'equip ha de viatjar a Granada.
Sí, 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 demà entrenament a la Nova Creu Alta, com dèiem, és previ al viatge, l'equip surt des de l'estadi mateix, direcció a l'aeroport, per agafar aquest vol Barcelona-Granada, i a partir d'aquí tornar a rematar-ho tot plegat ja en terres andaluses per carretera, pensant en aquesta última sessió. Per tant, demà entrenament, roda de premsa de Pedro Munitis, viatge, i a partir d'aquí ja tot concentrat i centrat en aquest 37a jornada ja, Linares Deportivo Sabadell, a Linarejos, i en aquest cas, insistim en l'horari, 2:15 del partit, des de les 8 del vespre en directe, amb tota la tribu del Sabadell en joc.
I avui tenim també, dijous, l'àrbitre del partit.
Sí, això no varia, és extremeny, Manuel García Gómez, les coses com són, poc cognom d'àrbitre, sí, és un cognom sí, sí. Més aviat molt d'estar per casa, cap precedent amb el Sabadell, tres precedents amb el Linares i un d'aquests tres precedents aquesta mateixa temporada. Ara mateix tampoc cal aferrar-se massa. Victòria del quadre andalús, que això quan juguen a casa sempre és molt habitual. L'únic partit d'aquest any que ha xiulat aquest bon home al Linares va ser un Linares 1, Real Madrid-Castilla 0.
31 anys té aquest bon home. Els tres precedents, per ser a Linarejos, dels tres, una derrota. Ens aferrarem a aquesta, contra la Morevieta.
Mira, doncs...
La temporada passada.
Parlant de la Morevieta, aquí tens l'última que t'he preparat.
Doncs,
va.
Anem a lligar-ho amb la Morevieta perquè ahir coneixíem una informació del diari AS que assegurava que l'Athletic Club està decidit a exercir aquest dret de recompra de Gorka Guruceta, de l'exdavanter del Sabadell. I algú pensarà, per què parleu de Guruceta? Doncs no, perquè el Sabadell, en la seva venda a cost zero a la Morevieta, es va guardar un tant per cent d'una
sí,
futura venda.
Sí, sí, d'una possible operació, aquest percentatge econòmic que rebria el Sabadell en cas que es produís aquest traspàs, com dius, entre la Morevieta i l'Athletic Club de Bilbao. Sí que és cert que hi ha alguna petita escletxa per on el Sabadell podria sortir perdent. Per exemple, poso un cas que és hipotètic, però que pot ser real. Si el contracte de Guruceta l'alliberés directament en cas d'un descens de categoria, és a dir, en cas que la Morevieta acabi baixant a Primera Federació, si això allibera contractualment a Guruceta, podria ser que arribés, per tant, lliure a l'Athletic Club, no hi hagués traspàs com a tal i, per tant, que el Sabadell perdés aquest percentatge, aquesta xifra encara sense quantificar de poder cobrar. És, ja et dic, alguns petits asteriscos si haguessin de fer alguns pros, un d'ells és aquesta possibilitat que hi hagi aquesta part, aquesta clàusula dintre del contracte de Guruceta.
800.000 euros, no el que rebria el Sabadell, però 800.000 euros és la clàusula de recompra que té l'Athletic Club per fer aquesta repesca
no són diners.
De Gorka Guruceta. No, no, per un equip de primera divisió com l'Athletic Club segur que no. Gràcies, Sergi.
Apa, fins ara.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís. In the sky and fire in the air, desire burns between them. One big push is.
Ara m'ho deia aquí entrant a l'estudi l'Agustí Bernat, que no són tres precedents a Linarejo, són dos, perquè l'altra, la derrota que dèiem contra la Morevieta, precisament va ser el play-off, en aquest cas, per tant, no en seu neutral, i en aquest sentit, doncs, dos partits a Linarejos, dues victòries de Linares, amb aquest bon home, Manuel García Gómez. Agustí Bernat, què tal, com estàs?
Què tal, Pau? Amb ganes, perquè és un d'aquests partits bonics, per dinàmiques, per tot, i a més, amb afició arlequinada, o sigui que pot ser una tarda màgica.
D'entrada, li hem de tema al Linares per aquesta forma de... Més que per la forma de jugar, que ara ens ho explicaràs, per les xifres que du a Linarejos.
Sí, no s'escapa que a casa diria que no perden, si no m'equivoco, des de finals d'octubre. Les cinc primeres jornades de Lliga crec que van ser un empat i quatre derrotes. Des de llavors no han perdut cap partit. A més, un equip, òbviament, com pràcticament tots, fora de casa juga diferent que a casa. És un equip molt intens, que té les idees molt clares i que a més aquest factor camp, ho dèiem, van perdre aquest partit amb la Morevieta fora playoff, però a casa s'estan demostrant intractables aquesta temporada, a més és una de les últimes, si no l'última bala de playoff, i per tant el rival serà molt exigent. Alberto González també és un entrenador que últimament està optant per diversos esquemes, hi ha un 4-2-3-1 que l'altre dia juga, per exemple, Marc Cavall avançat al doble pivot, fins i tot alternant-se en punta en alguns moments amb Hugo Díaz, també hi ha un 4-4-2, un 4-3-3, una mica també en funció de l'escenari del rival, fora de casa també ha tret aquest 4-3-3, també una mica en funció del partit. És veritat que el que fan sempre és pressionar la sortida de pilota del rival, buscar el joc directe, intenten desequilibrar per bandes, busquen les pilotes a l'àrea, sobretot, ja sigui per rematades, si ens va marcar la primera volta, per buscar segona jugada. És un equip que té aquesta idea molt clara i a partir d'aquí tu els has d'anul·lar i has de generar avantatges. És veritat, ho va reconèixer Alberto González l'altre dia després de perdre contra la Balompédi Calinense, que els rivals intensos d'intentar buscar molts duels individuals, moltes pilotes, diguem, dividides, com el Sabadell, Villarreal, ve d'un ritme molt alt, la mateixa Balompédi Calinense, el Castilla, els hi costen a aquest Linares Deportivo, per tant ens hem de ferrar també això. Defensivament, és un Linares que té dos laterals que s'incorporen molt a l'atac. És veritat que si jugava en Gordí, el que és lateral dret últimament, sí que no puja tant, però sobretot a l'esquerra, que juga Barbosa, que és un extrem reconvertit, sí que acostuma a incorporar-se molt a l'atac. Poden intentar sortir des del darrere, però diguem, no és una sortida d'anar al mig del camp, anar a superar línies, sinó que els centrals la toquin una mica i ràpidament ja buscar les bandes, ja buscar els laterals, ja buscar els extrems. A la zona de mitjos, la baixa de Melende, diria que està sancionat per 5 grogues, serà important. Tenen peces de bastant nivell, però és veritat que potser la mancança que tenen és un pivot defensiu més pur, un Iago Indias, tot i que és veritat que tenen jugadors molt i molt bons, com Rodri mateix, Meléndez, Marc Cavallé, Caco, o sigui que hi ha nivell i també a falta d'aquest pivot hi ha una intensitat molt elevada intentant recuperar pilota. I ofensivament és un equip amb idees també molt clares. Les bandes, últimament Carracedo a la dreta, Fran Carnicer a l'esquerra. Carracedo és un jugador d'1 contra 1, gran capacitat per superar rivals i molta qualitat també en centrades. De fet, el gol de la primera volta el marca Echaniz a centrada de Carracedo.
De fet, Carracedo ha sonat per reforçar el Córdoba la temporada que ve, correcte?
Sí, és un jugador, està en un moment, a més, quan jugava a l'esquerra feia una jugada, no sé si va arribar a marcar el gol, que era partir de fora, orientar-se a la cama dreta cap a dins i buscar la rosca, que de fet diria que el Barça li va estar a punt també de marcar.
Sí.
Clar, llavors, a la banda esquerra ara aquí jugues Fran Carnicer, que és un jugador més de zona de mitjos, diguem, que parteix de l'esquerra però acaba anant cap a dins, i això també dona ales a Barbosa perquè s'incorpori per la banda, jugador amb segona línia, amb arribada, per tant, bandes molt perilloses però amb les idees clares. I en puntes, el que dèiem, poden jugar amb dos, poden jugar amb un, l'altre dia van jugar amb un, van jugar amb Hugo Díaz, saltant-se amb Marc Cavallé. Normalment, Echaniz, Nando Copete, Echaniz un rematador pur, molt bona rematada de cap, bon joc aeri, davanter d'aquests intensos, i Nando Copete, que és una mica més mòbil, fins i tot en alguns moments en Fran Carnicer pot caure Nando Copete a l'esquerra, Fran Carnicer anar com a referència ofensiva, o més com a segon punta, o sigui que és un equip que té les idees molt clares, que té aquests dos puntes, Echani, a més, que porta 13 gols, si està acompanyat, és això que dèiem, com per exemple Nando Copete, un jugador més associatiu, un jugador més mòbil, però un equip que té les idees molt clares, que sí que és veritat que això és positiu, perquè saps per on els hi pots fer mal, però també és veritat que ho executen també una mica com l'Andorra, ho executen també després de tota la temporada, que és complicat aturar-los en alguns moments.
Un Linares també que ara fa gairebé 6 anys va patir una autèntica tragèdia al seu equip, que volies recordar.
Sí, va ser el 8 de juliol del 2016, és un dels dies més complicats en la història del Linares. Ja vam parlar, per exemple, que l'any passat Fran Carnicer va tenir un ensurt també pulmonar, però Fran Carles, que era jugador del Linares i que va morir per una rabdomiòlisi causada per un accident amb una pesa mentre entrenava, o sigui, és un accident molt malaurat, tenia 26 anys, només havia vestit la samarreta del Linares, que de fet és on va néixer, anava a ser el capità de l'equip la temporada següent, va salvar l'equip al playout contra el Cacereño i també recordat perquè en l'ascens contra el Castellón ell és qui marca el gol de l'ascens, o sigui, era un jugador d'aquests de One Club Men, de història de conte de fades. A més, era fill d'Ignacio Pardo, nascut a Linares, i que també va jugar a l'equip del seu poble durant algunes temporades, o sigui, clar, era una família molt vinculada al club, el seu germà també va jugar a Linares algunes temporades, i clar, va ser un dels moments més durs de l'entitat. El dia següent d'aquesta mort van ser 4.000 les persones que es van apropar a Linarejos per acomiadar el capità, i a més l'heroi de l'ascens. Després de tot, a més, el Linares va inaugurar una estàtua en el seu honor, està just al costat de l'estadi, i l'escultor, que és Vicente Menéndez Santarua, és l'encarregat també de fer-la a Gijón, a Manuel Preciado, que va ser jugador del Linares Deportivo, que el recorden com un dels millors jugadors que ha passat per allà, que a més es va construir gràcies a les donacions d'una plataforma que van formar familiars, companys i amics, i clar, ell és i sempre serà l'etern capità d'aquest Linares Deportivo, una història molt malaurada i que va afectar fa molt poquet a aquest equip.
Recordada, a més, sobretot per aquest motiu, perquè va ser un accident entrenant amb una pesa. Avui et volies remuntar també una mica més enllà en el temps, bastant més enllà, per recordar com el Sabadell va acabar amb les opcions de play-off de la família d'Hugo Díaz.
Sí, és una història, la tenia guardada des de feia alguns mesos, una mica enrevessada, diguem, però passem d'aquest moment potser més complicat de la història de Linares a una situació que és curiosa, que també té a veure amb el play-off i que també té a veure amb el Sabadell. Els protagonistes són el Sabadell i un jugador del Linares, en aquest cas, o la família d'un jugador del Linares. És la temporada 2000-2001, any que, casualment, el Sabadell juga a play-off d'ascens a segona divisió, i una última jornada de Lliga, en la qual empata 3 a la Magdalena de Novelda, amb dos gols de Diego Torres i un de Genís García. Doncs bé, en aquell Novelda jugava un tal Pepe Díaz, que és germà de l'atacant del Linares, Hugo Díaz, que també era un davanter de marcar bastants gols. Doncs en aquella jornada 38, com dèiem, Sabadell i Novelda jugaven, a més, tots dos al play-off. Sí. Una mica com està passant ara mateix amb el Linares i el Sabadell. Els arlequinats, és veritat que tenien dos punts de marge respecte al cinquè, que era el Novelda empatat a punts, diríem, dos equips més. I clar, un empat i una victòria del Sabadell els assegurava el play-off, però si guanyava el Novelda, que va estar guanyant, si no m'equivoco, fins al minut 81, no ho acabava d'assegurar, tot i que és veritat que amb el resultat de victòria del Novelda i la resta de partits, el Sabadell hagués jugat també play-off d'ascens. Per tant, diguem que pot recordar alguna coseta, però no m'anticiparé molt. Amb l'empat a 3, això, el Sabadell es classifica pel play-off, el Novelda acaba la Lliga en cinquena posició, empatat a més amb el quart, que era l'Espanyol B, i com dèiem, una victòria hauria servit a tots dos equips per jugar la promoció. Ara, la festa va ser només pels arlequinats i 21 anys després, la família d'Hugo Díaz, ara és Hugo, abans va ser Pepe Díaz, té l'oportunitat, com a mínim, d'apropar-se al play-off, veurem si entra el Linares, el Sabadell, de certificar-lo, fins i tot, i amb un mateix rival, o sigui, una mica aquestes coses que acaben quedant a casa, que vas trobant lligams d'aquí o d'allà. Veurem què acaba passant, si hi ha festa a la família Díaz, si hi ha festa a Sabadell, però, home, no seria la primera vegada això, que el Sabadell s'acaba carregant les esperances de promoció d'ascens, en aquest cas de la família Díaz. Veurem què acaba passant.
L'Hospitalet i Espanyol B eren els equips que estaven empatats amb el Novelda, aquell partit que va empatar Genís García en els últims minuts, aquell recordat 3-3 a la Magdalena. I per últim, Agustí, com sempre, el bo i el no tan bo del Linares del que vam aprendre de la primera volta.
Sí, és un equip que pateix sobretot moltes pèrdues al mig del camp i per tant aquest és un bon escenari perquè el Sabadell pugui fer mal. És un equip que té les idees clares però, com dèiem, al mig del camp potser no és la zona de més qualitat i pateixen quan la pilota passa per allà i els pressionen. També hem comentat abans, Alberto González ha reconegut que pateix amb equips com el Sabadell, Villarreal B, Real Madrid-Castilla. Això, com dèiem, abans també pot ser bo perquè saps més o menys que li pots fer mal, però també és veritat que ells, òbviament, hauran preparat el partit per minimitzar aquestes opcions del Sabadell. Dèiem abans que els laterals s'incorporen molt a l'atac i també això pot ser una via d'entrada pel Sabadell, perquè sobretot Barbosa quan puja pot deixar molt espai lliure, veurem Muguruza, Onrey, Alfred, qui pugui jugar a la banda dreta, i és veritat que són perillosos en aquest sentit. No és l'equip més contundent en accions de pilota aturada, però és veritat que cal maximitzar aquestes opcions. És un equip amb qualitat, és un equip que defensivament fa les coses bé, i que dèiem, els laterals, si s'incorporen a l'atac, vol dir que les bandes del Sabadell poden patir. Veurem Carracedo, Barbosa, que fa Fran Carnicer, és un equip que té molt clar com ha de jugar, molt important les ajudes, errades defensives sobretot, el dia de la primera volta, si no m'equivoco, marquen una centrada que és pràcticament l'única acció del partit que se li permet a Carracedo treure una centrada, i no et diré del no-rep, però amb una sola centrada ja et poden marcar un gol, i serà potser més complicat de remuntar que la nova Creu Alta. Buscaran ser directes, buscaran enviar aquestes pilotes a l'àrea, cal vigilar Echaniz amb les rematades de cap, però també s'ha d'evitar que surtin aquestes centrades perquè al final un davanter que em porta 13 gols, que està en un bon estat de forma, sabem que pot fer molt mal així. Per exemple, Carracedo, com dèiem, sempre busca ara jugar a la dreta, sempre busca de fora cap a dins, sí. Intentar orientar-se a la cama, posar la centrada. A més, és un colpeig molt bo que això pot facilitar, diguem, que hi hagi rematada d'un company. Un equip molt intens, que els primers minuts, això ho tinc claríssim, sortirà a buscar el Sabadell, sortirà a intentar guanyar el partit, a marcar el primer gol. Si no marquen aquest ritme tan alt que farà, doncs una mica com va passar la primera volta, que van sortir a un ritme molt alt, no van marcar o van marcar un gol i just van empatar el Sabadell, i físicament van anar decaient durant el partit, un 3-1, que fins i tot el Sabadell va tenir alguna arribada més, però si marquen no ho deixaran amb l'1-0, no especularan, aniran a més. I aquí el perill que et pot tenir el Sabadell no és tant que no tingui marge després, sinó que poden acabar desconnectats del partit perquè el Linares els desconnecti. Per tant, un equip, com dèiem, idees molt clares, molt ben executades, que poden patir, però que també tenen armes perilloses. Per tant, partit que tindrà de tot i entre dos equips que s'estan jugant la vida, veurem si la família Díaz torna a tenir tarda trista. Esperem que sí.
Es preveu un duel molt, molt, molt intens, eh? A Linarejos, entre Linares Deportivo i Centre d'Esport Sabadell. Tant de bo doncs, l'equip de Pedro Munitis pugui treure profit, però segur que Linares haurà pres la lliçó de l'últim partit de la tova que li va caure al camp de la Balona. Agustí, gràcies.
Que vagi bé.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants i dos a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Queden 20 minuts clavats per arribar a les 2 i hem de fer un apunt encara en futbol de la segona catalana perquè el Can Rull es juga la permanència aquest diumenge a casa davant el Cué del grup 4, un calaf que ja està descendit matemàticament. Serà l'última oportunitat pels de José García Numoski, ja que la de darrera jornada els hi toca descansar. Tot i això, la salvació podria arribar dissabte, depenent del resultat de la Via Ripollet. Si els del Berguedà, que són dotzens, no guanyen, ja no podrien superar matemàticament el Can Rull i l'única amenaça aquí serien els famosos descensos compensats. Dani Domínguez, jugador dels de la zona oest, espera no haver d'estar pendents d'altres resultats.
Espero, como te digo, no tener que acabar nuestra liga ya este fin de semana y olvidarnos de resultados, ¿no? Olvidarnos de quién sube, quién baja y fijarnos en nosotros y conseguir nosotros el objetivo sin mirar a ningún sitio más. Esperemos que sea así.
Diumenge, a un quart d'una del migdia, tindrà lloc aquest Can Rull Calaf a la zona esportiva municipal del barri de Can Rull. El líder, el Sabadell B, juga dissabte a 6:45 a Olímpia contra el Berga i el Tibidabo, que ja està salvat, descansa aquesta penúltima jornada. I el grup 5, la Sabadellenca, recupera aquest vespre aquells 6 minuts pendents del partit suspès contra el Racing Vallbona. Recordem que el duel es va aturar per una forta batussa entre aficions. La derrota a Canyelles per 3-2 del passat cap de setmana ha certificat el descens a tercera catalana, però el tècnic José Antonio Moreno assegura que sortiran a competir els minuts que queden i els partits que queden per l'afició.
Independientemente de la situación en la que estemos y los puntos que tenemos y lo que vaya a suceder el año que viene, nosotros tenemos que afrontar cada partido como lo que es, como lo que se merece la afición y con nuestra entrega y nuestro punto de honor, intentar ganar los partidos, sea cual sea la condición en la que estemos ahora mismo. Nosotros tenemos que intentar ganar hasta última hora, los dos partidos que quedan más el descuento, estos 10 minutos que tenemos que jugar el jueves, intentar ganar el partido, la semana, el domingo, cuando juguemos contra la Gran Manera, intentar ganar el partido y cuando vayamos a mano, pues intentar ganar el partido.
A 8:45 d'aquest vespre es reprendrà el municipal de la Creu aquest sabadellenca Racing Vallbona amb el marcador, recordem, momentani de 2-2.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Obrim bloc de futbol sala aquí a l'Hotel Suís perquè aquest dimarts el Club Natació Sabadell va anunciar que l'Arnau Casabon deixava de ser l'entrenador del primer equip per tornar a agafar les regnes del juvenil nacional, el qual ja va haver de deixar ara fa uns mesos després de la destitució del Borja Burgos. Avui el tenim aquí a l'estudi. Arnau, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda. Bé, molt bé.
Tornes a l'origen, no? Això també vol dir que tenies clar que no, que la teva etapa no passava per seguir el primer equip, no?
Sí, tu ho has dit bé. Molt ben dit, perquè al final jo, tant a la junta directiva com als jugadors, ja els hi vaig dir que estava de pas, que intentaríem fer tot el possible per salvar-ho, perquè al final creiem que era jo el més adequat per fer-ho, perquè els coneixia perfectament i no era moment d'agafar un altre entrenador. I un cop acabem la temporada, bueno, de fet jo ja portava, mentre estava estant d'entrenador, ja estava buscant un nou míster de cara a la temporada vinent.
L'objectiu estava més que complert. 24 punts, abans repassava números, 24 punts de 33 per salvar l'equip a segona B, i una situació que quan tu vas agafar les regnes de l'equip era molt crítica, no?, a la secció.
Sí, la veritat que sí, que era crítica i alguna més, perquè és que després també, si a mesura que anaven guanyant partits, veies també que els de baix estaven guanyant. Al principi, quan vaig agafar jo l'equip, dic, bueno, vinga, va, amb 4 partits això ja ho salvem. Però veus que tots els de baix estan apretant, que és lògic, a la segona volta tots s'apreten, i veus que guanyes 6 partits seguits i encara estàs allà a punt de baixar, i la veritat que sí, que ha sigut difícil, però al final s'ha aconseguit, i era el principal objectiu, i content.
Sempre se sol dir en aquests casos, però no sé quin ha estat el secret per fer aquest canvi tan radical, perquè plantilla hi havia. Sobre el paper, els noms eren contrastats.
Sí, això està claríssim. Aviam, al final la qualitat estava. Estava molt clar. Ja, els noms, ja per qualitat, i els que no tenien nom també tenien qualitat. Teníem equip per estar a mitja taula, inclús lluitant en els jocs de dalt, però... Les dinàmiques ja se sap com van, sobretot amb una lliga tan forta com és aquesta, no sumes, al final la gent va perdre molt la confiança en ells mateixos i confiança en el Borja, i al final es va decidir fer un canvi. Secret, jo crec que es podia haver entrat de moltes maneres en l'equip, però jo crec que vaig entrar de la manera intentar psicològicament recuperar els jugadors, que agafessin ells confiança, que sapiguessin que això ho poden treure endavant, i mica en mica, perquè poques coses tàctiques s'hi han canviat. Al final, jo crec que el secret ha sigut aquest, confiança en els jugadors, psicològicament treballar molt amb ells, confiança, i mica en mica els resultats, doncs, lògicament ajuden, perquè quan vas guanyant, tornes a guanyar, vas posar al camp del líder, tornes a guanyar, doncs, ja la gent ja s'ho comença a creure una mica, i es canvia aquesta dinàmica que sempre diem, doncs es va canviar i va sortir bé.
Queda una mica l'espineta d'haver-se quedat a les portes de la final a 4 de la Copa Catalunya, un cop estava ja la feina feta a la Lliga?
Sí, la veritat que sí, la veritat que el dia d'avui encara estic una mica tocadet, jo i l'equip, perquè teníem moltes esperances, a part que ningú s'ho pensava, que a falta de 2 jornades ens salvarien tal com estava la Lliga i tal com he dit abans, que anaven guanyant els equips de baix, i veus que, ui, me la jugaré a l'últim partit. No pensàvem en la Copa, de veritat, no pensàvem. Jugàvem els partits d'eliminatòria, però vinga, va, si guanyem bé, però per seguir la dinàmica de cara al dissabte, sensacions bones, hem de seguir igual, actitud defensiva, seguint confiança en vosaltres mateixos, vam anar a superar les eliminatòries fins que ens vam trobar en el partit contra Cerdanyola. Bueno, jo crec que aquest partit ens va tocar molt perquè vam tindre moltes opcions a guanyar, i a la segona part no vam fer la millor segona part que s'esperava, i Cerdanyola, un equip amb gent veterana i amb molt d'ofici, al final ens va acabar guanyant. Però bueno, jo crec que l'objectiu principal era salvar la Lliga, la permanència i segur que hi tornem a la Copa i tindrem una altra oportunitat.
El comunicat d'aquest dimarts es parlava també d'aquests de diversos noms a la secretaria tècnica i que en els pròxims dies o setmanes doncs, tindríeu ja l'escollit. Ara, de fet, ens deies que des del moment en què agafes l'equip doncs, ja estàs pensant en qui anirà al darrere. Quin perfil li agrada a l'Arnau Casabon? Hi ha alguna cosa avançada ja a dia d'avui?
Bueno, hi ha bastanta cosa avançada. Com tu has dit o com jo he dit abans, jo estava ficat de míster en el primer equip, però ja anava tantejant entrenadors, ja anava fent converses amb diferents entrenadors. Al final, per descart, em van quedar dos i bueno, falta quadrar tres cosetes per anunciar. Jo crec que aquesta setmana anunciarem el nom de l'entrenador. Quin perfil d'entrenador volem? Pues, bueno, un entrenador, un perfil que vulgui treballar amb gent jove, perquè al final nosaltres, la nostra idea és que la meitat de l'equip mínim sigui de la base, de nanos que surtin de la base i després anar reforçant una mica de fora, però ja et dic, que vulgui treballar, que vulgui estar en aquest projecte, no un projecte curt, un projecte llarg, perquè aquest ha sigut el gran problema d'aquests últims anys, que per una cosa o per una altra, o per jugadors que venen i se'n van en dos anys o en un any, o un entrenador quan no li surten les coses, perquè per mi Borja Burgos, per mi era un entrenador top, no li han sortit les coses, perquè inclús als entrenadors top els hi passa tot això, els hi passa a primera divisió, a segona, a tercera, a tot arreu, i s'ha de fer un canvi, però jo vull continuïtat en el projecte.
I pel que fa als jugadors, hem d'esperar molts canvis també en aquest sentit, ara que parlaves de que la intenció era que la meitat de la plantilla sigui de gent que ha passat per les naus algun cop?
Sí, bueno, canvis hi hauran. Al final, quan tu veus que una plantilla, el que no es pot tornar a repetir és el que ha passat aquesta temporada, i això està claríssim. Hi ha hagut algun problema, hi ha hagut alguna actitud que no ha sigut bona, i al final sempre hi ha canvis. Però clar, és el que sempre diem, no m'agrada estar cada any canviant 6-7 jugadors, perquè al final és com tornar un pas enrere i tornar a començar. La idea és intentar canviar el mínim possible de jugadors i anar reforçant mica en mica cada any per ser una mica millor cada any.
És que al final veus noms d'aquesta plantilla, sense anar més lluny, Àlex Llamas, Pepe Font, Cristian Rodríguez, etc, i penses, ostres, és que al final nom per nom és un equip que ha d'estar a dalt, com va passar fa un parell de temporades. Suposo que l'objectiu ve sent aquest, no? Al final recuperar aquell estatus que va tenir el club fa un parell de temporades, que malauradament es va torçar a la segona fase, però imagino que l'objectiu no sé si ha de ser també ambiciós de cara a la temporada que ve.
Sí, ambiciós ho és. El problema que de vegades la gent té és que de vegades els noms no guanyen els partits. Això ho hem de tindre molt clar. Guanyen els partits la gent que vol treballar, que té actitud, que lògicament ha de tindre una qualitat, i sempre has de tindre aquests noms que diem, vale? Aquests jugadors top, anomena-li com vulguis, vale? Que són els que t'han de marcar la diferència, però si després, que no em refereixo tampoc que nosaltres els tinguem, però si tu tens jugadors top que després, per molt bons que siguin, no tenen aquesta actitud o no estan sumant, doncs potser et resten més que sumen, no? I jo crec que és quadrar-ho tot, encertar els fitxatges, encertar aquests jugadors top. La idea és que continuïn. I bueno, és el que dius tu, estem en una època de negociacions, de toma i daga i de veure amb l'entrenador nou, sobretot, perquè clar, jo no puc confeccionar la plantilla sense l'entrenador. I a partir d'aquí, doncs, pues encertar-ho.
Doncs estarem pendents de novetats en els pròxims dies pel que fa a la confecció del Club Natació Sabadell de Futbol Sala 2022-2023. El que sí que podem fer sense por a equivocar-nos és felicitar-te per la feina feta en aquests partits, aquests 11 partits, perquè s'ha salvat una situació compromesa, i ara la tornada al juvenil nacional on ja estava l'Arnau Casabon, a banda de ser el director esportiu d'aquest Club Natació Sabadell. Arnau, gràcies per venir aquí a Ràdio Sabadell.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Més futbol sala aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Dues bales li queden al futbol sala Sabadell femení per intentar mantenir-se a segona nacional, però les dues últimes jornades del calendari de les arlequinades no són gens favorables. Dissabte, les de Xavi Muñoz reben a Cal Balsac el segon classificat de la Lliga, un Mecanoviga Eixample que ara mateix entraria al play-off d'ascens, però el Caldes, tercer a la taula, té els mateixos punts, 63. Per tant, les barcelonines no es poden permetre fallar i Muñoz és conscient d'aquest fet.
L'Eixample vindrà a Can Balsac amb ganes de guanyar i amb una dinàmica extremadament positiva d'arribar a la semifinal de Copa Catalunya guanyant a Caldes, amb el segon lloc, amb el gol a favor, guanyant partits molt bé, molt sobrats, quan aconseguit, tenien un dèficit a nivell de marcar gols, era un equip que juga molt bé, juga com els Àngels, però no acaben de marcar gol i porten partits marcant molts gols. Aquí molt complicat que ens el trobem ara, la veritat.
Les creualtenques arrencaran la penúltima jornada en zona de descens a un punt del Ripollet i del filial del Sala Zaragoza, l'equip que marca la permanència. Això sí, recordem que amb tota probabilitat el Penyes Plugues descendirà des de primera divisió i això arrossegarà el seu filial, pel qual s'espera que només baixin els tres últims. El problema que el Ripollet s'enfronta al Mataró, al penúltim, i es podria escapar una distància insalvable. De fet, segons els resultats que es donin, el futbol Sala Sabadell femení podria consumar fins i tot el descens de forma matemàtica. Per evitar-ho, les de Xavi Muñoz no tenen més remei que treure un bon resultat contra l'Eixample dissabte a partir de les 6 de la tarda.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Y'all ready for this?
Últims 6 minuts de programa aquí a l'Hotel Suís. Els amants del bàsquet europeu tenen una cita a partir d'aquesta mateixa tarda amb la Final Four de l'Eurolliga, ho dèiem al principi, que inicialment havia de tenir lloc a Berlín, a Alemanya, però que finalment, per motius sanitaris, s'ha acabat recol·locant a l'Stark Arena de Belgrat. Viurà in situ aquest desenllaç un sabadellenc, ara RAC1, ex d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, com és l'Aleix Pariser. Hola, Aleix, què tal, com estàs?
Hola, què tal, Pau? Molt bé, des de Belgrat, aquí a punt ja per aquesta cita d'aquesta tarda, com deies, amb aquesta doble cita, amb l'Olympiacos Efes i després amb el Barça Real Madrid, aquí a l'Stark Arena de Belgrat.
On et trobem ara mateix de Belgrat? A l'Stark Arena?
No, mira, ara mateix estem en un altre pavelló que és molt mític, Jo crec que la gent de bàsquet que ens estigui escoltant segur que el reconeixerà, el mític Pionir, el pavelló del Pionir de bàsquet, on juga el Partizan de Belgrat, i hem vingut a visitar-lo perquè és una de les meques del bàsquet jugoslau, dels anys 70, 80 i 90, i a més hem tingut la gran sort que s'hi estava entrenant el Partizan de Belgrat de bàsquet, que entrena un mite, com Željko Obradović, i ens hem esperat a que acabés l'entrenament aquí al Pionir i hem pogut saludar ara mateix, fa tot just 5 minuts, Željko Obradović, que és l'home que té més Eurolligues de bàsquet de la història, en té 9 com a entrenador, una de les quals l'ha guanyat amb el Joventut, aquella mítica Eurolliga Copa d'Europa que va guanyar el Joventut fa anys, i hem pogut saludar i xerrar una estona i veure una mica aquest mític pavelló del Pionir. Aquest matí que teníem una mica més lliure després d'ahir d'una jornada intensa amb rodes de premsa oficials de Barça, de Madrid, i avui al matí hem aprofitat per visitar aquest altre pavelló, i ara ja ens n'anem ràpidament cap a l'Stark Arena, perquè sí, a partir de les 5 de la tarda arrenca tota l'activitat allà.
Pel que hem pogut veure les teves històries d'Instagram, l'Stark Arena bastant modernet, no?
Sí, això del Pionir, per exemple, on estem ara, és que es veuen les estructures dels anys 80 i 90, és un pavelló mític, però pràcticament cau a trossos, no? I l'Stark Arena no, l'Stark Arena és una instal·lació nova, molt funcional, molt ben preparada. La veritat és que ahir quan vam entrar a les sales de treball pels periodistes, no?, que a la gent potser no li interessa massa, però nosaltres, per poder explicar tot el que hem d'explicar, necessitem que hi hagi unes bones connexions, ampli, espais, i realment molt bé, està molt ben muntat tot el que fa l'Eurolliga de bàsquet, amb un català al capdavant, no?, com el president Jordi Bartomeu, que realment munta aquests espectacles molt bé pels periodistes i també pels aficionats. A nivell periodístic és magnífic, insisteixo, ens tenen molt ben tractats, amb menjar gairebé les 24 hores dins del pavelló perquè d'anar-hi i poder dinar i poder sopar mentre anem explicant tot el que necessitem, i també pels espectadors. Avui hi haurà gairebé 40.000 persones a l'Stark Arena, la majoria grecs, que això ens fa una mica de respecte perquè és una afició molt sorollosa, però també hi haurà gairebé 2.000 seguidors del Barça, també hi haurà un miler pràcticament de seguidors del Madrid, alguns turcs, vull dir que es viurà un gran ambient en aquesta Final Four que avui ha decidit els dos finalistes. Esperem que un d'ells sigui el Barça aquest dissabte, un equip català.
Molt calenta, eh? L'afició de l'Olympiacos. Ho vam poder comprovar aquí a Ràdio Sabadell aquesta temporada amb el waterpolo, amb la Final Four de l'Eurolliga. Ahir vau fer ja l'Eix al Tudiràs des d'allà. Suposo que a RAC1 esteu fent festa grossa, no?, amb aquesta Final Four.
Sí, sí. És una llàstima i alhora una sort que també hi hagi la Champions de futbol femenina aquest cap de setmana a Turí, perquè, clar, has de dividir una mica l'antena de la ràdio, les hores dedicades i l'actualitat. Però sí, sí, ahir vam fer el programa des d'allà, realment va ser tot molt fàcil de fer, perquè insisteixo que estava tot molt ben muntat. Avui fem totes les transmissions fins a les 11, quarts de 12 de la nit del partit, sobretot del clàssic d'Eurolliga Barça-Madrid, i a la nit també tornarem a fer el Tudiràs des del mateix pavelló fins a la 1 de la matinada. I dissabte esperem viure una gran festa i anar dividint l'antena, no?, entre Belgrat, amb el Barça, que pot ser campió d'Europa, i entre Turí, amb l'altre Barça, que també pot ser campió d'Europa. Esperem viure una festa completa aquest dissabte, abans de veure què passa avui, que estarà igualat això d'aquest Barça-Madrid.
Sí, 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 serà... El plat d'avui és doblement fort, perquè a les 6 hi ha aquest Olympiacos Anadolu Efes, que és el vigent campió de l'Eurolliga, i, com diem, a les 9 aquest plat fort del tot, el clàssic entre Barça-Real Madrid, que evidentment s'endú bona part de l'atenció des d'aquí. Sí. Aleix Pariser, un plaer saludar-te des de Belgrat, des del Pionir, que vagi molt bé la feina aquesta tarda a l'Estar Carena i que us hi pugueu estar, doncs, allò, fins dissabte i celebrant èxits del Barça de bàsquet. Que vagi bé.
Tant de bo. Moltíssimes gràcies. Una salutació des de Belgrat a tots els oients de Ràdio Sabadell i a vosaltres, companys. Gràcies per recordar-vos-en.
Doncs amb això ho deixem aquí a l'Hotel Suís d'avui. Simplement dir-vos també que està en marxa la 12a etapa del Giro d'Itàlia, de 204 quilòmetres entre Parma i Gènova. Un dia ideal avui pels caçadors d'etapes, sense arribar a ser una jornada que es pugui considerar de mitja muntanya. I va ser dia de transició amb victòria a l'esprint d'Alberto Dainese, de l'italià Reggio Emilia. David de la Cruz es va deixar 2 minuts més a la general i és el 95è. Una abraçada del Toni González, al control de so. Acaba d'entrar a l'estudi la Núria García, per tant, moment dels informatius i moment del Notícies Migdia. Que vagi bé, adéu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.